Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minutets. Aquí estem els d'Esports COPE, anem fins les 4 i torna la Lliga, eh? Que tothom pugui portar un somriure a la boca. Torna la Lliga quan comença un mes d'abril farcit de futbol i absolutament determinant. Les 10 últimes jornades de Lliga i també els quarts, de moment quarts, veurem què passa de la Champions. Emetem, com és habitual, per les emissores COPE Catalunya i Andorra a través d'internet a cope.es/Barcelona. Ens podeu seguir també al nostre mur de Facebook i també al nostre compte de Twitter. Som Esports COPE. Presentem el menú, tot el que heu de saber. Ordenem l'actualitat en companyia del José Luis Gil. Gil, com va? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Problemes amb la tele?
Problemes amb el comandament. I amb la TDT, caldrà que s'actualitzi.
El comandament és bàsic a la vida. Vinga, anem pels titulars. Atenció al primer. Sense Messi, amb Neymar en forma i amb un forat a l'11.
Que haurà de decidir Luis Enrique, qui juga en lloc del Messi sancionat per visitar el camp del Granada i si fa alguna rotació més, tenint en compte els propers compromisos en Lliga i en Europa. Esports COPE confirma la informació de Mundo Deportivo. Ovació per Piqué després de la rajada a París.
Atenció al Barça post-seleccions.
Neguit, si hem de mirar els números, perquè aquesta campanya, a diferència de l'anterior, l'equip passa per dificultats quan torna a la Lliga des de calendari FIFA. D'aquí uns minuts, els números.
Entrem a les 10 últimes jornades de Lliga.
Al territori Luis Aragonés, aquestes 10 últimes jornades on es guanyen o es perden els títols. I això serà un no parar per Barça i Madrid en la lluita pel campionat. Els detalls també en un moment.
Sí, recordo que els dos, el Barça i el Real Madrid, en ordre invers, juguen el diumenge. I atenció, que el Real Madrid, que rep el Santiago Bernabéu, l'Alavés, pot haver-hi, atenció, canvi a la porteria.
El calendari FIFA de Keylor Navas, el seu moment de forma dubtós i el fet que sigui l'Alavés el rival, fan l'escenari idoni perquè Kiko Casilla pugui ser. Serà el porter titular del Madrid diumenge contra el conjunt vitorià finalista de Copa.
I d'aquí uns minuts, Toni Freixa trenca el seu silenci aquí a Esports COPE.
Què en pensa l'excandidat a la presidència de les paraules de Piqué? Comparteix la ovació al vestidor? És més, va veure alguna cosa estranya a la llotja del Bernabéu quan era directiu i portaveu? La resposta al nostre temps de Bracafé.
Més coses. Avui tenim Tens Hill, un Espanyol Betis a 3:15 a Cornellà Prat.
Sense Hernán Pérez, però en Piatti a la convocatòria, l'Espanyol obre una vegada més la jornada de primera. Bona oportunitat perquè Cornellà visqui una bona entrada amb la marxa de l'equip i la tirada del Betis a Barcelona. Álvaro Vázquez podria ser la gran novetat a la formació.
Els catalans de segona escena.
Repte pel Girona davant la visita del Rayo per trencar la dinàmica de dues derrotes consecutives en Lliga i oportunitat d'or pel Nàstic amb la visita de l'Almeria. Arriba el directe en clau de permanència. Completa el Lugo Reus.
Més coses al Palau. El Palau Blaugrana s'acomiada d'Europa aquesta temporada. Parlem de bàsquet.
Victòria davant de Maccabi per deixar un regust de recuperació a la grada del Palau, sense rècord per Navarro, que va cedir el protagonisme a altres jugadors. Propera parada, desplaçament en Lliga a la difícil pista del Gran Canària.
El Kiel, parlem d'handbol, rival del Barça als quarts de la Champions.
Duel continental de vells coneguts amb regust de revenja pels blaugranes després de l'eliminació davant dels alemanys la passada temporada. Pasqui fuig del cartell de favorit.
I jornada decisiva pel Barça i també el Reus d'hoquei patins.
La tornada dels quarts de final de la Lliga Europea, que ens configurarà el cartell de la final a 4 amb dos catalans. Si el Barça és capaç de desfer-se del Forte di Marmi i el Reus d'eliminar el Porto. Podria haver un tercer equip espanyol si el Liceu elimina el Benfica.
Mirem les xarxes, Facebook i Twitter. Què estem preguntant?
Doncs en clau blanquiblava hem preguntat la porra per l'Espanyol Betis d'aquest vespre. Amb un 44% de preferències, el marcador més escollit, el marcador més votat és el Espanyol 2, Betis 1. Sí, el poble perico és optimista. I en clau blaugrana hem preguntat si faríeu rotacions o no a Granada pensant en el que arriba després d'aquest partit. Doncs bé, això és com el Brexit.
Ai.
Farien rotacions un 47% dels copenautes.
Que ajustat.
No les farien un 48%.
I recordeu que estem sortejant una entrada doble pel Barça-Sevilla del dimecres vinent al Camp Nou i també pel proper partit de l'Espanyol a casa, que serà el dissabte, no demà, sinó dissabte de la setmana vinent a la 1 de la tarda, Espanyol a l'Alavés. Bon partit. Respostes al mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i o a Twitter som @EsportsCope. Tenim a la Sílvia Ortiz a la producció i al Marc Pairés a la sala de màquines. 10 minuts per sobre de les 3 de la tarda. De seguida ens hi posem.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con dos cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, la única con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
VEO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y dos semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Monchi y el Sevilla separan els camins a 30 de juny, un fet impensable per molts fa res. Monchi, un jugador discret, un porter discret, és un dels directors esportius més preuats. Monchi, recordo, va arribar a la secretaria tècnica del Sevilla amb l'equip a segona fa 16 anys i ha contribuït a portar, atenció, 9 títols en 10 anys, amb dues Copes del Rei i 5 de la UEFA, entre d'altres. Però el més important, ha fitxat bé i a bon preu, generant un benefici increïble pel Sevilla. Alves, Baptista, Keita, Negredo, Rakitic, Aleix Vidal, Gameiro i una llarga, llarga, llarga llista que també deixa clar que el Sevilla ha estat pel Barça, ho direm suau, una font d'inspiració. Veurem cap on navega el Sevilla i per on passa el futur de Monchi, de Ramon Rodríguez Verdejo.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, som-hi. Comencem a parlar de tot això que us hem comentat al menú del programa, bàsicament perquè torna la Lliga de Primera, la Lliga Santander, i ho fa amb les 10 últimes jornades. A nosaltres el que ens interessa és la lluita pel títol, amb el Barça intentant desbancar el Real Madrid, i també la lluita per jugar a Europa, la lluita de l'Espanyol, que està buscant aquesta setena plaça. Precisament el conjunt blanquiblau és l'encarregat d'obrir aquest divendres la jornada davant el Betis. Després en parlarem, però comencem per dalt. El Barça, recordo, juga el diumenge a Los Cármenes de Granada, a 9:15, 20:45. Juga després del Real Madrid. A veure, Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Qui es perfila com a recanvi de Messi que està sancionat?
Ho tinc claríssim, jo. Aposto per Rafinha, per tres raons de pes. Una, perquè quan Messi es lesiona al principi de temporada, la jornada 5, Luis Enrique aposta per Rafinha i per Arda, el turc està lesionat, per tant, descartat. Dos, perquè Rafinha s'ha convertit en un dels jugadors fixes en l'últim mes, ha estat titular en 6 dels 7 últims partits del Barça, l'únic que no juga és Arriazor per culpa d'una gastroenteritis, ha estat a més titular en els 3 últims partits claus del Barça, el Calderón, la remuntada contra el PSG i també contra el València en Lliga. I tercer punt, importantíssim, també Rafinha és un dels 8 jugadors que s'han quedat aquí a Barcelona davant l'aturada per seleccions, per tant arriba descansat, arriba fresc a Granada per suplir una baixa tan sensible com és la de Leo Messi per sanció.
Rafinha, ho té clar la Condis, és l'aposta d'Helena Condis, és l'aposta d'Esports Cope com a recanvi de Leo Messi. No és habitual veure'l fora de l'11, en aquest cas va forçar la targeta per perdre's aquesta jornada en un partit teòricament fàcil pel Barça. Un Barça que, insisteixo, juga el diumenge, però atenció, tenim jornada entre setmana i el Barça jugarà a casa al Camp Nou el dimecres davant el Sevilla, que és tercer a la classificació. A veure, Condis, més enllà de la baixa de Messi, aquest diumenge tu esperes rotacions al Barça?
Sí, n'espero algunes, però tampoc moltes, pensant que hi ha jugadors que venen amb molta càrrega de minuts amb les seleccions i que s'espera un mes d'abril molt intens amb 9 partits. Jo intueixo que Luis Enrique pot tornar al sistema 4-3-3, podria descansar Piqué, que està percebut i ho ha jugat tot amb Espanya. També Iniesta, Luis Enrique el dosifica tota la temporada, però Lopetegui no ho ha fet i això també podria fer que fos suplent amb el Barça. I a dalt, la baixa obligada de Messi, jo crec que la cobrirà, com deia Rafinha. Apuntar que avui el tècnic ja ha pogut entrenar amb tota la plantilla, s'han incorporat els tres de dalt, Messi, Suárez i Neymar. També ha saltat a la gespa Piqué, que ahir es va quedar al gimnàs fent recuperació. Un Piqué que, per cert, ahir va rebre l'ovació de tot el vestidor. Ho destapava Mundo Deportivo i ho hem pogut confirmar a la COPE. La plantilla el va aplaudir amb moltes ganes després de criticar els valors del Madrid. El van felicitar per la seva valentia, per ser un crac, em diuen, perquè no es mossega la llengua i s'atreveix a dir el que molts pensen i callen.
Així està el Barça. Helena, bon viatge a Granada.
Gràcies, adéu.
I 16 minuts de la tarda. Això que li preguntava a l'Helena, les possibles rotacions a Granada també poden influir de forma decisiva als partits de seleccions i, atenció, la càrrega de minuts. Però, Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Albert, bona
tarda.
Mirem
com li ha anat en el passat més proper al Barça després d'una aturada per compromisos internacionals.
Aquesta temporada hi ha hagut de tot. Derrota contra l'Alavés 1-2 a la jornada 3 de Lliga al setembre. Un mes més tard, a l'octubre, el Barça guanya 4-0 al Deportivo al Camp Nou i al novembre, en l'última aturada fins al moment, empat a 0 contra el Màlaga, una estadística molt diferent a la del curs passat, quan el Barça va guanyar contundentment els 4 partits postseleccions contra rivals d'entitat, entre ells el 0-4 al Bernabéu.
I si ens fixem en aquesta última aturada de seleccions, veiem que hi ha 15 jugadors de la primera plantilla del Barça que han tingut compromisos. Com ha anat la càrrega de minuts i més detalls?
4 blaugranes d'aquests 15 han jugat els 180 minuts, Umtiti, Piqué, Busquets i Neymar. Molt a prop estan Jordi Alba i Iniesta, amb més de 130 minuts. A l'altre extrem trobem a Jasper Silesen, no ha disputat cap minut amb Holanda. Arda Turan es va lesionar durant el Turquia-Finlàndia i es va perdre, per tant, el següent partit contra Moldàvia. I pel que fa al trident, a banda dels 180 minuts de Neymar, tenim a Leo Messi, que va jugar els 90 minuts de l'Argentina-Xile. Ja sabem que també es va perdre per sanció al Bolívia-Argentina. Ha recorregut Messi més de 25.000 quilòmetres. Mateixos minuts, 90 per Luis Suárez. Al Perú-Uruguai es va perdre el partit contra Brasil per sanció i Suárez és el blaugrana que més quilòmetres ha recorregut, més de 35.000 entre tots els vols.
Així treballa el laboratori d'esports Copia. Anaïs, gràcies.
Adéu.
De seguida, Toni Freixa, qui va ser directiu del Barça i també candidat a la presidència del conjunt blaugrana, trenca el seu silenci. Esports Copi ens acompanya tots els divendres per parlar del que ha dit Gerard Piqué. Abans, tenim més coses relacionades amb el conjunt blaugrana. Entrem en aquestes 10 últimes jornades del campionat i li hem demanat al Gil que ens recordi què tenen Madrid i Barça per davant i els detalls curiosos que es desprenen del calendari.
Aquest és el mapa del territori Luis Aragonès. Comencem amb aquest cap de setmana, on el Madrid i el Barça juguen diumenge. El Madrid rep l'Alavés i el Barça va al camp del Granada. La jornada número 30 és en dimecres. El Barça rebrà el Sevilla al Camp Nou. El Madrid jugarà a Butarque contra el Leganés. I la 31, el Madrid jugarà dissabte al derbi contra l'Atlético al Bernabéu, mentre que el Barça visitarà el camp del Màlaga. Arriba aquí l'anada dels quarts de Champions, on el Barça tindrà menys descans per visitar el camp de la Juve que no pas el Madrid per visitar el camp del Bayern. Jornada número 32, tots dos en dissabte. El Madrid al camp de l'Sporting, el Barça a casa contra la Real Societat, perquè torna a haver-hi Champions, quarts de final, partit de tornada.
Sí.
El Madrid rep el Bayern, el Barça a la Juve. El Barça amb menys descans per afrontar la mare de totes les batalles. 23 d'abril, 8:45 de la nit, diumenge, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça. Sortint del Clàssico, tenim una altra jornada intersetmanal. Dimecres, Barça-Osasuna, Depor-Madrid. I ja sense horaris. Espanyol-Barça, Madrid-València a la 35, Barça-Vilareal, Granada-Madrid a la 36. Entremig d'aquests dos partits, les hipotètiques semifinals de Champions, jornada número 37, Las Palmas-Barça, Madrid-Sevilla. I entre la 37 i la 38 encaixaríem aquest Celta-Madrid, que teníem pendent
sí.
del campionat de Lliga abans d'arribar a l'última jornada, on el Madrid, amb horari unificat, visitaria el camp del Màlaga i el Barça, en principi, dissabte 20 de maig, per allò de Wembley, a casa contra l'Eibar. Pels morbosos, hores d'ara, el Madrid juga abans que el Barça en 3 jornades, el Barça abans que el Madrid en 2. Parlem de Lliga.
El calendari, gràcies, Gil, les 10 últimes jornades de Lliga, entrem en un mes, el d'abril, més que interessant i que pot ser absolutament decisiu i determinant. Recordo el Real Madrid líder de la Lliga, 65 punts, amb un partit pendent, aquest que ha de jugar entre la jornada 37 i 38 davant el Celta, el Barça segon amb 63, tercer Sevilla amb 57, quart Atlètic de Madrid amb 55, els 4 que estan en posicions de Lliga de Campions. Passem un momentet per Madrid, a 2 dies d'aquest Real Madrid a la vés. Melchor Ruiz, hola, què tal? Buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Que Madrid vamos a ver el domingo.
Bueno, pues un Madrid con muchas ganas. Un Madrid que después del periplo y del éxodo de internacionales hasta 16 ha tenido. Hoy, por cierto, Zinedine Zidane ha podido contar con toda la plantilla al completo, algo que prácticamente se cuenta con los dedos de una mano a lo largo de la temporada. Y además con una excelente noticia porque han llegado todos sanos y salvos. Así que Zinedine Zidane tendrá a su disposición absolutamente a todos. Y yo creo que va a haber rotaciones. Va a haber rotaciones como suele hacer en anteriores parones de compromiso de selecciones, e incluso ya estamos comentando en Corre Madrid hace días que la portería podría ser una de esas rotaciones. De hecho, hoy Keylor ha sido la primera sesión de trabajo que ha hecho con el resto de compañeros.
Con lo cual podríamos ver en el Real Madrid a la vez del domingo a las 4:15 a Kiko Casilla. Seguro que no va a estar Casemiro, que está sancionado. Muchos dirigirán las miradas al palco, por lo que dijo Piqué, digo.
No, ten en cuenta que aquí en Madrid las declaraciones de Piqué, fíjate, las encuestas que hemos hecho, casi todos coinciden, salvo los aficionados más radicales, que el Real Madrid ha hecho bien en no contestar de forma oficial las declaraciones de Piqué. El Real Madrid dicen que esas declaraciones, el Real Madrid está por encima de las declaraciones de un jugador y que además son declaraciones tan arcaicas como falsas, como se demostró después de aquella contestación del señor Edmundo Val, desmontando el show que montó Piqué en París, con lo cual el aficionado yo creo que pasa un poquito de todas esas declaraciones de Piqué, están un poquito cansados de ellas, entienden que el Real Madrid no haya contestado oficialmente, salvo evidentemente lo más radical, que incluso no es que querían que fuese una contestación más dura, sino que incluso tomase medidas legales.
Sí, bueno, rotaciones a escena también en el Real Madrid, buen partido a priori, el líder de la Liga, el Real Madrid, el rival del Barça por el título, y el Alavés, que está haciendo en su regreso a la máxima categoría del fútbol español una grandísima temporada, es el rival del Barça en la final de la Copa del Rey. Melchor, cuídate, gracias.
Un abrazo y buena tarde.
I abans del debat, una altra veu del dia és Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, director esportiu del Sevilla fins al 30 de juny. Deixa el conjunt andalús per començar a construir un nou projecte.
No es un tema profesional, es un tema muy personal. Las razones fundamentalmente están en consonancia con el agotamiento, ¿no? Son 29 años en esta casa, 17 años como director deportivo, con un nivel de implicación, de presión, de exigencia muy grande. He amagado varias veces y esta vez ha sido definitivo. No tengo cerrado nada con nadie. Es verdad que la Roma es uno de los equipos que más interés han mostrado, pero no es el único. Yo no me puedo ir a descansar a mi casa. De verdad que no puedo irme. Primero, porque soy joven. Segundo, porque no tengo mi vida resuelta y tengo que seguir trabajando. He dicho muchas veces que soy director deportivo de casualidad, porque si me hubieran ofrecido ser el que pinta el campo, hubiera dicho que sí, porque era lo mismo, sabía de pintar el campo que dirección deportiva. Se acaba una etapa de mi vida, la del director deportivo, y empieza otra, si cabe, más bonita y emotiva, la del socio 8.554, la del Monchi solo sevillista, el que cuando a partir de ahora esté en el estadio será un guardián de nervios más.
Passat el virus FIFA, anem a per la Lliga. Ara toca Granada.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Los Cármenes, Granada, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Cafès, recordo que arriben directament des del Brasil, amb tradició, amb categoria, amb varietats, també en càpsules, que a més les podem portar a la feina, a casa d'algun amic o familiar. La càpsula or és la que tenim sempre aquí. Bracafé, que comencem a repartir ja, saludant el Toni Freixa. Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bé, bona tarda.
I també el José Antonio Martín Petón. Petón, buenas.
Bona tarda, bona tarda.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, toquem madera, que siga así. Toni, vull aprofitar, perquè hem tingut un terratrèmol, tu ara em diràs com ho catalogues aquesta setmana, que són les declaracions de Gerard Piqué. No t'he escoltat ni t'he llegit, llavors m'agradaria preguntar-te què et va semblar, sí. Què t'ha semblat el que va dir Piqué després del França-Espanya.
Sí, si no m'has escoltat ni m'has llegit no és casual, eh? I avui tinc, jo sempre parlo per vosaltres a aquesta hora dels divendres i no he volgut defugir aquesta convocatòria, però no m'he volgut pronunciar perquè realment és... Bueno, és el que passa en una setmana que no hi ha futbol, oi? Que hi ha unes declaracions, a més, que donen molt de joc, s'inicia un show, segurament el Gerard Piqué, doncs ell té la intenció que té quan fa això, i ens obliga tots una mica a pronunciar-nos sobre una cosa que ell diu que a ell li deu interessar dir-la, però que jo crec que s'ha de passar molt de puntetes davant d'aquesta situació i davant d'aquestes declaracions, que sense anar en contra de que el que pugui dir sigui veritat i que tothom sabem com funciona això i ho sabem des de fa molt de temps, crec que hi ha determinades coses que no fa falta explicitar-les tant, perquè entrem en un joc de debats i d'arguments en contra, que al final quan un diu una cosa ha d'estar molt segur i està sobretot amb molta disposició d'acreditar el que diu. Tots sabem com funciona aquest país, tots sabem on és el poder, tots sabem què és el que es fa des de Madrid i des de les institucions i el que significa Catalunya i el Barça amb tot això. No crec que ell hagi dit res que sigui sorpresiu, però sí que és sorpresiu que es digui tan explícitament. Per tant, per part meva, contemplar-ho com a espectador.
És a dir, que pel teu discurs, pel que tu dius, hi ha vegades que s'ha de ser políticament correcte?
No, hi ha vegades que no fa falta dir coses que tothom sap, no? És una mica... Com no sigui que tu particularment tinguis una determinada intenció dient-les, que és això que caldria preguntar-li a ells, és que té una determinada intenció, o simplement des del seu paper, escolta, a tots ens agradaria ser Piqué, oi? 30 anys, central del Barça, multimilionari, fantàstic. Un, quan està en aquesta posició, pot enfotre-se'n del món i dir-ho tot, i té una independència absoluta. Però, en general, les persones de la societat acostumem a ser més prudents.
Fabi, el Barça, donant suport al que va dir Piqué?
Bueno, també fa el que convé fer des del seu punt de vista i, en particular, des de la posició del vicepresident Cardoner, que també té el seu propi punt de ruta, oi? Aquí tothom, quan diu coses, les diu... Com diuen allà, nadie da puntada sin hilo. Tothom té algun tipus de motivació per fer o per dir el que diu, no? Ja. I en aquest cas particular, jo crec que el Barça institucionalment ha de mantenir una posició de respecte, i en aquest sentit jo crec que combrego més amb la posició del president Bartomeu que amb la del vicepresident Cardoner.
Molt bé, per la part que ens toca i pel que has dit, com sempre, gràcies per la deferència i també per la fidelitat. Petón, de los hilos, yo no sé qué se mueve en el palco del Calderón. ¿Hay muchos hilos? ¿Hay pocos? ¿Quién los mueve?
No, hay menos hilos, pero también hay hilos, como también en el Camp Nou. A ver si en el Camp Nou no va a haber hilos. Hilos y bien finos. Es decir, que ahí hay un asunto que parece evidente porque están sentenciados, y es que Messi y Neymar han defraudado, y eso no lo esconden unas declaraciones de Piqué. Y por otro lado, lo que me gustaría saber a mí también es por qué Cristiano Ronaldo no tiene el mismo tratamiento, que al final también está en el fondo de lo que dice Gerard Piqué, que debía haber sido, yo creo que improvisaba ahí, ¿no? Y en el fondo del asunto estaba lanzando un mensaje que cala muy bien entre sus seguidores, pero que debería haber sido un poco más preciso para obtener más eficacia en el mensaje también. Una abogada del Estado no imputa. Creo que es, a mí me parece antiestético de todo punto de vista que una abogada del Estado que está en un proceso en el que se encuentra algún jugador del FC Barcelona está en el palco del Real Madrid. Eso es para mí es infumable. O sea, no, no. Y un poco mezclando todo, Piqué hacía unas declaraciones que Tony elegantemente no analiza en ese plano, pero que yo creo que forman parte también de su constante campaña electoral. Piqué un día será presidente del Barça, y lo será por aclamación, porque se está convirtiendo, todos los micrófonos se le ponen delante para eso, en el portavoz del FC Barcelona. Quieran o no quieran, los que seguramente tendrían autoridad moral para ser también portavoces del FC Barcelona.
Mal va el Barça, y es cierto que eso pasa si Piqué tiene que ser, que lo es muchas veces, Tony, el portavoz del club, ¿no?
Bueno, el portavoz del club es un señor contratado que cobra para ello, que se llama Josep Vives. Lo que pasa que es tan técnica y académicamente correcto en sus mensajes y se ciñe tanto al guión preestablecido, que vende muy poco, y lo que venden los medios de comunicación no es tanto el rigor a la hora de opinar o a la hora de emitir mensajes, sino el show. Para mí, ya no me corresponde a mí, porque tengo suficiente con analizar la profesión de los abogados, que es a la que pertenezco, ¿no?
Sí.
Pero veo que el periodismo se centra más en la explicitación de un show y de lo que vende para que el público lo consuma, que en el rigor de un mensaje institucional. Entonces, claro, no me parece adecuado llamar a Piqué portavoz, porque su mensaje no es institucional. El mensaje institucional del club es del señor Vives, que comparece después de cada junta directiva y nos transmite qué es lo que el club piensa. Y digo el señor Vives, que es el portavoz, como también lo es el señor Bartomeu, el señor Cardoné, el señor Vilarrubí, cualquiera de los directivos del Barça que también puedan desempeñar este papel. Pero la prensa, digamos que le gusta más el mensaje que lleva implícito la puesta en marcha de un show.
No te falta razón, es así, pero ya sabes por dónde iba mi discurso, dar el golpe encima de la mesa cuando lo necesita el Barça, depende de qué situaciones dentro y fuera del campo, es lo que viene haciendo Gerard Piqué, y eso el barcelonismo también lo agradece, es cierto.
Hombre, seguidor de Montillos del Condado, y el de Fallén de Gallego, provincia de Huesca, seguidor de Barcelona, de todo España,
de todos. No escuchamos bien a Petón, a ver si podemos recuperar la comunicación con Petón, y enseguida escuchamos nuevamente a José Antonio Martín Petón, recuperamos esa comunicación. Ara, a veure com rebaixo jo el suflé després de tot el que venim arrossegant de Piqué, i li pregunto al Toni Freixa pel cap de setmana i la represa de la Lliga. Què esperes?
Doncs, d'entrada, el que estic molt il·lusionat amb que tornem a estar centrats amb la competició, que aquestes aturades de selecció sempre serveixen per desconnectar-nos del que realment ens apassiona, que és el futbol de clubs. I ara recuperarem aquesta connexió amb una jornada interessant, on el Barça té un partit complicat, encara que sigui amb un dels cuers a Granada, perquè és complicat precisament perquè és cuer, perquè és un club que un equip que s'està jugant la salvació, i per tant segur que tindrà tota la seva afició i el seu màxim interès en guanyar aquest partit, i a sobre el Barça va sense Messi, no? Després, a sobre d'una pausa de seleccions que acostuma a plantejar problemes, doncs un partit molt difícil. De la mateixa manera, el nostre rival, el Madrid, doncs tampoc ho tindrà tan fàcil contra un rival com l'Alavés, que ha demostrat que està fent, és una de les revelacions d'aquesta temporada.
Noto molta prudència en el Barça pel fet que és un partit post-seleccions, pel fet que no està Messi, pel fet que és fora de casa, perquè el Sevilla espera el dimecres. Vas preguntant a molts culers i insisteixo, com el Toni, no les tenen totes, però és un partit que òbviament ha de guanyar el Barça per la diferència de potencial, tot i que això no juga quan comença a rodar la pilota. Petón, tenemos Málaga Atlético de Madrid, tenemos Real Madrid a la vez, tenemos Granada Barça. ¿Crees que va a cambiar algo en la situación de la parte alta de la clasificación o no?
Esta semana va a ser difícil. A mí me parece el más complicado partido de los de arriba es el que el Atleti tiene en la Rosaleda. Pero no veo que vaya a haber grandes movimientos esta semana. Será a partir de la siguiente cuando empiece a agitarse el Valle.
Me he dejado también el Sevilla Sporting de Gijón, que lo tenemos el domingo al mediodía. Lo de Messi, Tony, lo que le ha pasado con Argentina, ayer teníamos el debate aquí, no sé qué camino puede tomar, que le acabe pasando factura 90 a él, o crees que no, que Messi con la trayectoria que tiene, las batallas y guerras que tiene a sus espaldas, esto es una más y ya está.
Bueno, yo considero que el fútbol institucionalmente no tiene ningún tipo de respeto por el mejor jugador de la historia. Es lamentable. Lamentable que en la era del mejor jugador de la historia se haya llegado a inventar algún otro jugador con quien compararlo, que haya puesto en duda su rendimiento con la selección argentina, que ya se vio el otro día contra Bolivia sin Messi el papel que puede desempeñar, y por tanto, qué mérito tiene todo lo que ha hecho la selección argentina con Messi, aunque no haya ganado ningún mundial, que parece ser que eso es lo que todo el mundo le echa en cara. Es lamentable realmente que se le llegue a sancionar por algo que, desde luego que es reprobable, desde luego que no debe producirse, pero bueno, a partir de ahora pongamos cámaras en los campos para ver cuántas veces un jugador
se cuatro partidos, querido.
Al decirle algo y le meten cuatro partidos.
Cuatro partidos. Es que es una salvajada, vamos. Es una barbaridad. Y como dice Messi, Nacho, porque a mí me ha pasado lo mismo al lado de un campo, que de repente sueltas una exclamación al aire. Es verdad que provocada por una decisión del árbitro, de un linier, pero no te diriges a él. Dice cualquier cosa. A mí se me ocurren varias, que yo incluso he llegado a decir. Y de repente llega un tío, pero un tío no. O sea, porque es que ni el linier se da cuenta de la situación. Ve que el otro se va rajando, y no le da importancia. Pero luego llegan los superpitadores, los que están en su casa tranquilamente.
Superpitadores.
Y cuatro partidos, o sea, yo de verdad no daba crédito, o sea, me parecía ofensivo, es un insulto.
Bueno, yo creo que, no sé vosotros, yo no tengo dudas de que esos cuatro van a quedar en menos. Veremos en cuántos y con lo que tiene por delante, que son cuatro partidos Argentina en esa fase de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, que es cierto que le falta un gran título con Argentina a Messi, que no le resta ni potencial, ni importancia, ni categoría, pero es cierto que no lo tiene. Veremos cómo le acaba afectando. Tony Freixa, José Antonio Martín Petón, si no queréis decir nada más, feliz fin de semana. Cuidaros mucho, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Sergi Samper. Samper.
Jo ho tinc claríssim. Jo el que vull és quedar-me al Barça. Sempre ho he volgut dit. Era el meu somni de rechaçar ofertes per quedar-me sempre al Barça i ojalà pugui complir aquest somni d'estar a la primera plantilla.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Fent de l'RCDE Stadium un autèntic fortí. Aquest divendres, a 8:45, Espanyol Betis. L'equip de Quique Sánchez Flores et necessita en aquest tram final de temporada. Compra la teva entrada a www.rcdespanyol.com, apartat de ticketing, o a les taquilles de l'estadi el mateix dia del partit. A per totes, pericos.
That's my girl.
Me alegro mucho de que la gente disfrute y por eso queremos llegar a esos 10 últimos partidos como queríamos llegar, con la sensación de felicidad, de alegría, de salud y de poder animar a la gente a que vaya. Nosotros tenemos esa, queremos que los nuestros vayan al estadio y en lo que queda de temporada ojalá podamos crear ambientes magníficos y la liga nos ayude, nos ponga algún día también sábado y domingo y de alguna forma podemos crear ambientes fantásticos.
És Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'Espanyol, avui a 8:45, 20:45, Espanyol Betis, a Cornellà Prat, partit que expliquem a cope.es i dispositius mòbils. Recordeu que l'Espanyol arrenca la jornada, la número 29 a primera, la número 29 de la Lliga Santander, a 4 punts de la 7a plaça que marca l'Atlètic Club. Recordem novetats de l'Espanyol i el Betis. Quique Iglesias, hola.
Hola, què tal, senyor? Bona tarda. L'Espanyol està descansant a l'hotel habitual perquè a partir de 20:45, amb arbitratge de González González, cal rebre el Betis Balompié de l'Espanyol, que en teoria jugaria amb aquest equip que t'apunto. Albert, Diego López a la porteria, Javi López, David López, Diego Reyes, Aaron en defensa, Fuego, Víctor Sánchez al centre del camp, bandes per Jurado i Piatí, que avui fa 28 anys, per cert, i l'acompanyant per primera vegada la temporada de Gerard Moreno a la punta de l'atac seria Álvaro Vázquez, és a dir, descans després amb això del virus FIFA per Felipe Caicedo, descans total per Hernán Pérez, que ni tan sols ha estat convocat. Del Betis t'explico també que repetirà amb Rubén i Sanabria, cosa que li ha anat molt bé en les darreres setmanes, tot i que el Betis només ha guanyat 2 partits dels darrers 11 a la Lliga. Jugarà Víctor Sánchez del Amo amb el seu 5-3-2 habitual. Veurem què passa, veurem, hi haurà un bon ambient perquè el Betis sempre treu força gent aquí a Cornellà i perquè l'Espanyol ha esgotat en 3 dies aquesta promoció de 50 euros que va fer pública a principis de setmana.
Així es presenta l'Espanyol Betis. Passem de la informació en anàlisi avui amb el Quique Iglesias i l'Alberto Lopo, ara entrenador, fent pràctiques al cadet A de l'Espanyol. Alberto, què tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Bien, bueno, de vacaciones.
Sí,
iba a decir yo, del terreno de juego a los banquillos en casi, casi nada. Oye, ¿cómo se lleva eso?
Bueno, pues como toda la vida, todo tiene un principio y un fin. Y en este caso, pues en mi carrera, pues gracias a Dios, ha sido larga. Pero ahora hay que buscar otras cosas y ver otras cosas. Entonces, pues bueno, en eso estamos.
¿Me puedes explicar por qué dejaste el Nastic después de jugar 5 partidos esta temporada? Porque nos pilló un poco así de refilón.
Bueno, fue un poco todo, ¿no? Entre que la marcha del equipo tampoco iba bien, el club pues quería mover un poco ficha en traer a otros jugadores y bueno, porque yo tampoco estaba todo lo que me hubiera gustado, pues bueno, fue un cúmulo de, pues eso, ¿no? De tomar una decisión las dos partes y ya está, y así fue, ¿no?
Oye, ¿ya tienes madera de entrenador o no? ¿Qué es lo mejor y lo peor de ver el fútbol desde los banquillos? A ver.
Bueno, ahora, como aquí dice, estamos aprendiendo. Tampoco te puedo dar yo aquí mucha regla de nada porque estoy aprendiendo y estoy bien con David Fernández y con Sergio, que son los entrenadores del cadete y nada, y contento, ya te digo, aprendiendo y aprendiendo lo que pueda para el día de mañana, si hubiera la opción, pues para poder aprovechar todo lo que pueda.
Ten cuidado con los padres.
Sí, hay que dejarlos al margen, que siempre hay alguno que es peligroso.
Bueno, hay que dejarlos o que se queden al margen, que casi sería lo mejor. Oye, te pregunto por el Español, ¿vamos a ver al Español en Europa la temporada que viene o no?
Bueno, tiene buena pinta, ojalá. Yo creo que todos los que quieran al club y al Español, pues verle en competiciones europeas siempre bonito. Entonces, pues estar a la mano de ellos y yo creo que tienen plantilla suficiente para poder estar ahí. Es cierto que cada año la primera división es más competitiva, más complicada, pero tienen un buen equipo y lo están demostrando.
Oye, se ha hablado mucho de qué le falta al Español, que está ahí acariciando esa séptima plaza, que recuerdo da derecho a jugar en Europa siempre que el Barcelona gane la Copa del Rey, la final ante el Alavés. Se ha dicho, le falta ambición, deseo. ¿Qué crees que le falta?
Bueno, yo creo que es una pregunta que muchos equipos también se hacen, ¿no? ¿Qué nos puede faltar para meternos en Europa? Es lo que te digo, que hay mucha competencia, todos los equipos pues buscan lo mejor que hay, todos los resultados mejores posibles para estar ahí arriba y, bueno, pues el Español no es el único equipo que va a estar ahí peleando, por eso que tienen que estar tranquilos y afrontar cada semana como si fuera pues una final para poder estar en Europa.
Y el rival de hoy, el Betis, de Víctor Sánchez del Amo, que creo que te suena, ¿no?
Sí, me suena.
¿Te suena para regular?
Me suena, sí, pero bueno, estamos hablando del Español, ¿no?
Sí, hombre, pero no juega solo el Español.
ya, bueno, pero juega contra Betis, contra los jugadores.
Se me acaba de ocurrir, no lo teníamos presente, pero
ya,
sí.
Ya. Sí, estábamos dándole vueltas. ¿Estuvo o no estuvo en aquel deportivo? Sí, estuviste en aquel deportivo.
No nos cree, pero sí que estuvo en ese deportivo, sí, señor.
Bueno. Sí, no, la verdad que bueno, el primer año estuve muy bien, el segundo, bueno, también, pero estuvo.
Oye, hemos descubierto a David López como un central estupendo, ¿eh?
Pues bueno, ojalá que se mantenga en esa posición y que siga tan válido como hasta ahora.
Con la lesión ahora lo comentaremos también de Óscar Duarte, bueno, no va a quedar casi otra, es un comodín magnífico. Bueno, y después la otra, que la gente arrope al equipo, que eso es muy importante cuando, bueno, es importante siempre, Alberto, pero sobre todo cuando estás acariciando eso, objetivos tan interesantes como es jugar en Europa, ¿no?
Sí, pero yo creo que la afición siempre ha estado ahí para lo bueno y para lo malo y este año que también se puede disfrutar, pues más que yo no creo que haya nadie ilusionado y con la ambición de poder ver a su equipo
en Europa, por eso entiendo y creo que van a estar con el equipo hasta el final, ¿no?
Hay que apretar en casa. ¿Te gusta este Español? No sé, ¿qué palabra para ti lo define? Vemos que ha debutado gente joven, interesante, muy válida, mantienen una apuesta por jugadores que ya estuvieron, pero también reforzando la columna vertebral. Bueno, el técnico no lo vamos a descubrir, no sé. ¿Cómo defines tú al equipo?
Bueno, es un equipo bien compensado en todas las líneas. Yo creo que una mezcla de juventud, mezcla de experiencia y eso es lo bueno que le está dando este año al Español, ¿no? Gente que ya está bastante curtida en primera, que tiene bastante experiencia, y gente menos curtida que se está beneficiando pues de esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa mezcla siempre es buena en todo equipo y este año pues no es menos en el Español.
La gente del Español en estas 10 últimas jornadas, aparte de ese reto de estar en Europa la temporada que viene, hay un derbi contra el Barcelona. No sé si ahora después puede pasar, bueno, lo que el fútbol diga, pero ¿este Español está capacitado para poder plantarle cara al Barcelona o no? Eso son palabras mayores.
¿Por qué no? Si ya vamos pensando en que el Barça lo va a pasar por encima, pues entonces no hace falta ni hablar, pero muchas veces cuando menos te lo esperas, el Español siempre saca esa casta y da igual el equipo que sea, que se puede hacer frente a todo, a Barcelona, a Madrid o a quien sea.
Ya, bueno, no te arrepentirás, ¿no?, de ser entrenador o te das un margen todavía, ¿no? Tiras para adelante, ¿no?
No, de momento sí, pues estamos aprendiendo que bastante cosas hay, que uno cuando está ahí en el césped, pues no valora o no ve lo que hay alrededor, y cuando ya uno está en el otro lado pues se da cuenta de más cosas y de detalles que cuando estabas ahí pues ni te dabas cuenta, ¿no?
Tienes a David García también por ahí, ¿eh?
Sí, David también está en el KDTV y bueno, pues igual que yo, ¿no? Estamos, ya te digo, pues como todo entrenador que empezó en su momento, pues nosotros también estamos aprendiendo y empezando y aprendiendo cosas buenas de la cantera, que es muy bueno.
Bueno, acuérdate de nosotros, 31 de marzo de 2017, cuando llegues a ser entrenador del Español del primer equipo, aunque esperemos que Quique Sánchez Flores esté muchos años y muchas temporadas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Cuídate, Alberto, un abrazo.
Abrazo.
Alberto Lopo, hablaba yo antes con un amigo y le decía, voy a hablar con Alberto Lopo en Sportscope, y me decía, pero se está jugando en el Nàstic. No, ha cambiado ya, ahora es entrenador. A ver, tancarem la informació parica, apuntem que aquesta tarda passa pel quiròfan Òscar Duarte.
Jo suposo que passarà pel quiròfan a una hora prudent com per després poder veure, encara que sigui a un mig ull obert, el partit Òscar Duarte a l'Hospital Quirón, el doctor Cugat, del lligament creuat del genoll esquerre. Així que no hi ha dubte, Ramon Cugat segur que el recupera ràpidament el defensa de Costa Rica.
Molt bé, t'emportes el Gil després a Cornellà Prat?
Sí senyor, 20-30 sí? Tempo de juego, i el qui no ens vulgui escoltar que posi el diario.
Molt bé, amb l'assistència tècnica del Jorge Martínez. Mira, l'àrbitre és José Luis González González, que si estigués al diario aquí alguna cosa ens diria...
Segur que no ens ha anat massa bé.
Sort, gràcies.
A tu.
Fem de l'RCDE Stadium un autèntic fortí. Aquest divendres, a 8:45, Espanyol Betis. L'equip de Quique Sánchez Flores et necessita en aquest tram final de temporada. Compra la teva entrada a www.rcdespanyol.com, apartat de ticketing, o a les taquilles de l'estadi el mateix dia del partit. A per totes, pericos!
Minuts mal comptats i arribem a les 4 del programa. Serà quan posem el punt i final a l'edició d'aquest divendres d'Esports Cope. Més futbol a segona. Tenim per davant la jornada 32 i seguim molt pendents d'un Girona en ascens directe i d'un Nàstic de Tarragona que es va allunyant de la zona de descens. A veure, Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com és el cap de setmana dels catalans, dels 3 de la Lliga 1-2-3?
Demà, a 8:45, aquest Girona-Rayo a Montilivi, amb la segona plaça bastant afiançada pels de Pablo Machín, 8 punts sobre el Cádiz i 9 sobre el Tenerife. El Girona rep un altre històric, aquest Rayo Vallecano en hores baixes, fregant la zona de descens l'equip que entrena l'ex-migcampista Vallecau, diré, Mitchell. Té les baixes al Girona de Mojica i Ricci, també Ramallo per precaució, a banda d'alguns jugadors tocats que s'espera que estiguin recuperats. Avui, a la roda de premsa, li han recordat a Pablo Machín les bones rectes finals que ha fet amb el Girona. Pablo Machín no se'n refia.
Tenemos que quitarnos el mal sabor de boca de haber tenido dos malos resultados, aunque las sensaciones sean buenas. Vale, pues nos puede dar un poco más de confianza pensando que por qué no va a ser este, ¿no? Pero si nos dormimos, eso que hayamos hecho anteriormente no nos va a ayudar en nada para acabar bien la competición.
també aquest migdia el Girona ha presentat la renovació del central Kiko Olivas, que signa per dues temporades més. I anem amb el Nàstic, que té un partit importantíssim. Serà diumenge a les 12 del migdia al nou estadi, rep l'Almeria, un rival directe en la lluita per evitar el descens. L'equip andalús dirigit per un home de Tarragona, Lluís Miquel Ramis, que va començar la seva carrera precisament al Nàstic. L'Almeria està en zona de descens, amb 4 punts menys que el Nàstic, bona oportunitat per allunyar-lo una mica més, amb les baixes de Luis Mi, Àlex López, Cordero i Xavi per acumulació de targetes. Després de proclamar-se campió de la Copa Catalunya als penals, el Nàstic, Juan Merino, torna a recuperar els habituals titulars, però destaca la bona actuació dels suplents el passat dimarts i diu que això ha de servir per posar pressió als titulars.
Los jugadores que vengan jugando saben que tiene bastante competencia detrás y al final siempre es mejor para el equipo. Al fin y al cabo la intensidad ha sido máxima en todo el aspecto y sabemos que tenemos una final mucho más, sabiendo que es un equipo que está jugando en la situación donde se está manejando el Nàstic.
Ha intentat seguir amb la bona ratxa el Nàstic. Aquest és el primer dels tres partits que té ara consecutius contra rivals de la zona baixa. Després vindrà el Mallorca i després el Mirandés. I el tercer en discòrdia, el Reus de Nacho González, visitarà l'Àngel Carro de Lugo. Diumenge a les 4 de la tarda, duel a la zona mitja de la classificació de 10 contra 11.
Recordeu, tenim el Girona segon, ascens directe. Tenim el Reus a la zona mitjana de la classificació, 11, 7 punts de la promoció i 7 punts per sobre del descens. I el Nàstic de Tarragona, 16, 3 punts per sobre de la zona baixa de la classificació. Juga el Girona el dissabte, Girona a Rayo, diumenge Nàstic Almeria i Lugo Reus. Parlem ara de tot allò que no és futbol, començant pel bàsquet. I parlant del Barça Lassa, que ha tancat una temporada europea decebedora al Palau amb una victòria davant el Maccabi. Va controlar el partit el Barça fins a l'últim quart, però va acabar sentenciant per 5 punts, 76-71. Va guanyar el conjunt de Georgios Barjokas. Navarro, que ja és el màxim anotador de l'Eurolliga, podia arribar a la xifra rodona dels 4.000 punts. Necessitava 4, va jugar poquet, 5 minuts, i no va anotar. I atenció, que ja tenim el Barça a les Palmes, perquè demà s'ha de canviar el xip de l'Eurolliga a la Lliga Endesa. Ja tenim el Barça, que ha volat avui mateix a les Palmes per jugar demà davant l'Herbalife Gran Canària. Reptes per davant, la Lliga Endesa assegurar el factor pista al playoff. Víctor Claver.
Sabemos que nos vienen partidos importantísimos, está todo muy igualado y cada partido va a ser vital. Tenemos que ir centrados y hacer un partido al nivel de dureza un poco parecido al de hoy.
I a la NBA, la matinada ens ha deixat un rècord de punts per un dels espanyols i un dels catalans que juga a Estats Units. És Ricky Rubio, el base del Masnou. Atenció, que ha anotat 33 punts en la victòria de Minnesota 114-109 davant els Lakers de Los Angeles. Aquests 33 punts són rècord de Ricky a la NBA.
Està bé, jugo amb molta més confiança i l'equip em busca i estic orgullós. Però no crec que molt en les estadístiques, està bé. Però guanyar és el més important.
I Minnesota, que intenta apurar aquestes opcions d'estar al playoff de la NBA. Del bàsquet a l'handbol. Parlem d'handbol. Demà té partit de Lliga al Barça a l'Assa, però la notícia és que, novament, el Kiel alemany es creua en el camí dels Blaugrana cap a la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquest és l'últim obstacle. Sembla que és una eliminatòria que té sabor a revenja. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal? Muy buena tarde, Albert. Sí, todo un clásico de la Euroliga de balonmano. Tanto que el año pasado el propio Kiel eliminó al Barça en esta misma ronda de cuartos de final, privándole de jugar la Final Four, y tan previsiblemente igualado como reflejan los marcadores de la fase de grupos de esta temporada, en la cual también se han enfrentado azulgranas y alemanes. El Barça ganó solo por 1 en el Palau y empató en pista germana. Por tanto, esta mañana Xavi Pascual, técnico del conjunto barcelonista, lo deja muy claro.
Dificilíssim i molt, molt complicat per nosaltres i per ells. Després del PSG és la millor plantilla que hi ha. Té de tot, té un arsenal increïble, no? Jugadors que poden fer gol de res, i això és molt complicat. No em veig ni favorit ni boig.
un Kiel que además ha hecho una ronda de octavos de final complicadísima con el Reinegar, al cual finalmente ha eliminado. Las fechas, el Barça tiene el factor pista favorable, la ida en Alemania 23 de abril, la vuelta en el Palau el 29 del mismo mes.
Aquest és el bon detall, que el Barça té la tornada a casa i pot sentenciar la dificultat al rival. El Kiel, que ja va privar el Barça, ja va eliminar el Barça en aquesta mateixa eliminatòria, quarts de final de la Lliga de Campions. Tenim més temes de l'àmbit poliesportiu. Déu-n'hi-do com ve el cap de setmana, més enllà de la Lliga de Primera que torna, dels tres catalans de segona, de tot el futbol que tenim, amb bàsquet, amb handbol i, atenció, amb una eliminatòria decisiva pels catalans, aquesta de quarts de final, partits de tornada de la Lliga Europea, perquè, Àries, aquest cap de setmana estem pendents d'una banda del Barça i també del Reus.
Otros dos equipos catalanes que están buscando el pase a la Final Four, en este caso de hockey, el equipo azulgrana que defiende un interesante 1-3 en la ida contra el forte de Imarmi italiano, que le convierte, en principio, en claro favorito para meterse en la final a 4. Ricard Muñoz, el técnico del Barça, no obstante, advierte que la eliminatòria no està sentenciada.
Nosaltres no ens podem fiar. Realment va ser un partit molt i molt igualat i és la realitat. Vull dir, pensa que dos gols a hoquei és molt poc. Vull dir, en qualsevol acció que ells es puguin adelantar al marcador obre total i absolutament l'eliminatòria, i això pot generar un escenari que potser no teníem tots previst. No? Jo crec que durant la setmana hem treballat precisament per això, per preveure tots els escenaris possibles, sabent que pot passar absolutament de tot.
Aunque es muy complicado que el Barça pierda por más de tres goles en el Palau Blaugrana, el partido que comienza a las 8 en el propio Palau, una hora más tarde el Reus que recibe al Porto con un extrañísimo empate a 7 de la ida cosechado en tierras lusitanas. Raúl Marín, que en ese partido marcó 4 goles, habla de que es un partido como prácticamente una final.
Hem de prendre el partit d'inici d'un 0-0 i és una final. Crec i estem segurs de que el pavelló estarà ple, i crec que serà un dels grans partits que es vivien abans aquí a Palau de Reus amb unes ganes brutals des d'avui a l'entreno ja s'ha pogut viure una tensió especial, no?, per jugar un partit així.
El otro equipo español en competición, en este caso el Liceo de la Coruña, juega en la pista del Benfica portugués con un 2-3 en contra de la ida.
Sort al Barça, al Reus i també al Liceu. Anem amb l'agenda del cap de setmana. Tres minuts mal comptats per arribar a les 4 de la tarda. A veure, Sílvia, què no ens hem de perdre aquest dissabte, aquest diumenge?
Partits assecats a segona B, Barça B, Eldense demà a les 6 al Miniestadi, Gavà, Badalona, duel català diumenge a les 12, Cornellà, el Lleida esportiu de Sergi Tor, visita Cornellà diumenge a les 6, a la Lliga CB, Gran Canària, Barça-Lassa demà a les 7, Morabanc, Andorra, Estudiantes, diumenge a 2:15, Divina, Seguro, Joventut, Obradoiro, diumenge també a 2:15, l'única GSL Manresa està ajornat el 26 d'abril, en handbol, Villa d'Aranda, Barça-Lassa demà a les 5, i l'handbol Granollers juga la Copa EHF a la segona fase de grups, demà a les 4, el Freiking Granollers rep al Midtjylland. Amb motor, aquesta nit Toni Bou pot assolir el seu 11è títol mundial de trial indoor a Nissa. I aquest cap de setmana, aquest diumenge en concret, es celebra la 39a cursa del Corte Inglés a Barcelona, diumenge a les 9 del matí. Vigileu amb els cotxes els que hagueu de sortir. Sí. Cita ineludible aquest cap de setmana, Mundial de Patinatge Artístic a Helsinki.
Javier Fernández.
Amb el meu amic Javier Fernández farà el programa lliure demà a la tarda, després que ahir va acabar primer el programa curt amb la millor actuació de la seva carrera, una puntuació d'escàndol. El madrileny busca el tercer mundial consecutiu.
Ben apuntat. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Gil Superstar.
Vuelvo a Granada.
A petició popular havíem de començar avui aquesta secció amb el Vuelvo a Granada de Mike Ríos, Miguel Ríos, uns que marxen, uns que tornen.
A Granada va celebrar el Barça la 24a Lliga, Gil.
Sí, i ara parlem d'això, perquè ha marxat Monchi,
sí,
director deportiu.
Ramon Rodríguez Verdejo, que és que m'agrada molt.
Sí, però per nosaltres Monchi és... Hola, soy Monchi, nací el miércoles y lo siguiente que recuerdo es que empatemos en Sarrià.
Estàs imitant a la imitació que feia Sergi Mas,
Sergi
a Monchi.
Sergi Mas, efectivament.
Una salutació a Sergi Barça, Mas, que sé que ens escolta.
Rescatem un document de com va néixer aquell Monchi. Va néixer fruit de les urgències.
Tot això es va fer perquè havien d'acabar un programa que es deia Força Barça i l'havien d'enviar a Sant Cugat i ens faltava un minut. I no sabien com omplir aquest minut.
Havien de 25
minuts i tenien 24. Jo li vaig dir... Arús, tu no has vist el debut de Monchi, un tío nuevo que hace... No sé ni cómo habla. A mi em va tocar un dia veure'm amb Monchi perquè feia els vestidors dels partits del Barça, al Sánchez Pizjuán, i em va dir Monchi. Don Ramon em va dir, tu ven per aquí.
Que te peino.
Digo, me digas lo que me digas, vas a tener razón y lo siento mucho.
I aquesta és la història. Jo crec que desconeguda per molts. A veure, última hora.
Melchor Ruiz ha pogut confirmar el retorn de Raúl al Real Madrid. El que nunca hace nada, a partir de ahora va a hacer algo en la Casa Blanca.
Gràcies, Gil, gràcies a tots.
Lo mejor en lo personal y en lo deportivo.
Igualment, arriba per les 4. Que vagi bé. Bon cap de setmana.
Adéu.